Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat té un índex de victimització, entès com el nombre de persones que han estat víctimes d'un delicte, del 20,9%, 5,1 punts percentuals per sota del global de l'àrea metropolitana de Barcelona, que se situa en el 26%. Són dades de l'enquesta de victimització de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'ha publicat aquest gener i analitza 5 àmbits: la seguretat personal, els vehicles, els domicilis, les segones residències i els comerços o negocis. Pel que fa als fets contra la seguretat personal, el robatori de bosses, carteres i mòbils són els delictes més denunciats pels santcugatencs. Per donar consells per evitar furts a la via pública, la gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, Paco Bustos, ha passat pel magazín Faves Comptades, on ha explicat algunes de les tècniques habituals utilitzades pels lladres. Esquerra ha denunciat a la Fiscalia una publicació a la xarxa social X del portaveu de Vox, Marco Rodríguez, perquè considera que vulnera la llei de memòria democràtica i exalta el franquisme. A la publicació feta el 26 de gener, Rodríguez va penjar dues fotografies fetes a Sant Cugat el 1941, una d'una diada falangista al carrer de Rius i Taulet i l'altra d'un discurs del cap local de la Falange. Formes de fantasia, sabors refinats i complexos, i sobretot, molta dolçor. Són les apostes que mestres xocolaters d'arreu d'Espanya han posat sobre la taula aquest divendres a la segona edició del concurs per triar el millor bombó artesà de l'Estat, un reconeixement que ha recaigut sobre l'escola de pastisseria Hoffmann. La deliberació del concurs organitzat per la revista establerta a la ciutat Dulcipàs ha tingut lloc al Sant Cugat Hotel. El redactor de la publicació, Fernando Toda, ha subratllat la importància del certamen, que reivindica una peça que s'estava perdent. En aquesta edició s'hi han presentat un centenar de propostes i d'aquestes, 34 han arribat a la final per tal de convèncer el jurat. Boehringer ha obtingut l'aprovació de l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units per a produir Jardiance en la seva planta de Sant Cugat. Aquest assoliment permet que el medicament, indicat per a tractar malalties com la diabetis tipus 2, la insuficiència cardíaca i la malaltia renal crònica, sigui comercialitzat en el mercat estatunidenc des d'Espanya. L'autorització, que certifica el compliment dels més alts estàndards reguladors i internacionals, complementa l'autorització obtinguda a l'estiu de 2024 per part de la Unió Europea i el Regne Unit.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull del més destacat de la setmana, preparat especialment per recordar aquelles entrevistes que potser us heu perdut. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Dilluns obríem la setmana parlant del paper dels influencers. Des de Badalona, el company Santiago Espasa parlava amb Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigadora del grup GAME. És una promoció o és un engany? Aquesta és la qüestió. De Badalona passarem a Sabadell, on dimarts la Júlia Ramon entrevistava Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, per analitzar precisament el volum de trànsit de la C-58, una de les 5 més transitades d'Espanya. Dimecres continuàvem reflexionant a quina edat han de tenir el primer mòbil als infants. Li vam traslladar aquesta qüestió a l'educador digital de Castellà del Vallès, Gerard Vilanova. Molt interessant el que ens va explicar, pares. I per acabar, tornarem a Badalona per saber en què ens hem de fixar a l'hora de comprar peix. Toni Sales, gerent del restaurant La Martina de Badalona, va compartir amb nosaltres uns quants consells a tenir en compte. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Les empreses multinivell han trobat en l'espai digital una manera d'amplificar les seves vendes, negoci i estructura gràcies als influencers, establint llaços molt estrets amb els seus seguidors. Ampliarem aquesta informació amb la Sílvia Martínez, que és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i, a més, investigadora del grup Game, i el nostre company, Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Sílvia. Què tal?
Hola, molt bona tarda. Encantada de parlar amb vosaltres.
Doncs mira, a la presentació la Carme parlava de les empreses multinivell. Llavors, a partir d'això m'agradaria que ens expliquessis, no?, què són exactament aquest tipus d'empreses.
Doncs segurament la majoria de nosaltres les coneixem molt, molt bé per la pràctica habitual que tenen, no? Són aquestes que pot ser un conegut, un familiar, ha entrat a formar part d'un sistema de venda de productes i normalment guanyen una quantitat en funció dels productes que venen. De vegades també poden tenir algun tipus de compensació, no?, associada a la incorporació de nous distribuïdors en aquest sistema de vendes, no? I de segur això coneixem o hem tingut alguna experiència en els productes o en persones que participen en aquest sistema de distribució.
Ens podries donar algun exemple d'algun tipus d'empresa i de producte que venen?
Doncs n'hi ha productes de molt tipus, eh? En lloc de parlar de marques, podríem pensar en tipus de producte. Pot ser relacionats amb la bellesa, la salut, el benestar. Això sembla molt més senzill i, a més, poden tenir una tradició, una trajectòria més llarga en el temps, no? També és veritat que en el context digital doncs trobem nous productes molt relacionats amb qüestions més tecnològiques o fins i tot cursos, sistemes per invertir, i potser estem més relacionats en aquest món virtual, que de vegades és més difícil d'entendre, i per això potser trobem moltes oportunitats, no?, d'entrar en aquestes xarxes, en aquests sistemes, a partir primer de cursos, no? I canvia una mica, per tant, pot ser el tipus de producte.
Llavors, ara que doncs hem vist, no?, que és una empresa multinivell, quines tàctiques utilitzen aquestes empreses per captar nous membres mitjançant el que ara diem com influencer?
Doncs mira, la figura de l'influencer, com molt bé sabem, funciona molt bé per el tipus de negoci relacionat amb les vendes, no? Fan moltes recomanacions de productes i en aquest sentit doncs encaixa en aquest sistema de venda directa, potser de productes. I l'influencer doncs pot tenir un paper molt diferent, des de ser també una persona que entra des d'aquest sistema, no?, i fa aquesta primera inversió i el que vol és vendre els productes a través d'aquesta recomanació que fa a través del seu perfil. Per tant, el que vol és això, recuperar o guanyar diners a través d'aquesta venda. Pot ser un influencer que ha estat contactat o contractat fins i tot, no?, per promocionar, per fer publicitat del producte en qüestió. Llavors, la col·laboració o la relació amb l'empresa en aquest cas seria diferent. I en d'altres casos també trobem figures de referència que el que fan són els mateixos construir aquesta estructura en la que volen doncs aconseguir d'altres distribuïdors, altres persones que promocionen això que volen vendre, no? O sigui que el paper pot ser molt, molt diferent. I en aquest punt també hem de pensar que n'hi ha diferències entre multinivell i piramidal també. O sigui, no, hem de pensar que en alguns casos poden trobar-nos situacions fraudulentes i que potser no n'hi ha ni un producte al darrere, no? O sigui que en aquest cas es voldria arribar o guanyar el diners, però realment mai arriba el producte realment a la persona que ho ha volgut adquirir.
Però llavors ens podries posar un exemple d'aquest tipus de cas, perquè llavors parlaríem de que aquest influencer estaria fent un delicte, no?
Clar, o sigui, ja et comento, no m'agradaria, per això justament, perquè parlem de delictes, donar noms ni cognoms, però jo penso que n'hi ha casos, que poden generar més sospita i d'altres que han sigut fins i tot ja reconeguts, no? Però és veritat que trobem casuístiques molt diverses i com comento, n'hi ha casos en què poden estar relacionats amb aquestes estafes, però no saber-lo, no? Podria ser que un influencer estigui contractat per una entitat i que realment vulgui fer una promoció perquè ha signat un contracte, però no sap que realment al darrere n'hi ha aquesta estafa i que realment el producte no arriba als potencials clients. En aquest cas, és molt important per això, per la credibilitat de l'influencer, que faci referència quan fa el contingut, aquest missatge està promocionat, està pagat i que, per tant, doncs, n'hi ha una relació contractual en aquella entitat i que ell no recomana per la seva experiència directa el producte, sinó que n'hi ha aquesta contratació, no?
Clar, llavors, en quina mesura els influencers són conscients, no? A partir de la línia que ara estaves comentant, són conscients dels riscos que comporten aquests tipus de promocions per als seus seguidors?
Clar, de manera ètica i fins i tot legal, no? Per la normativa actual, el primer seria això, reconèixer de manera molt explícita quan es tracta d'un contingut publicitari, no? Que han tingut una contraprestació per promocionar el producte. D'altra, des de la part ètica també aniria bé, no? Interessar-se més per conèixer la marca, l'empresa i el que n'hi ha al darrere d'això que s'està publicitant. Per tant, podem trobar diferent tipus de risc, sobretot de cara a la credibilitat en aquest cas, no? Perquè si realment es veu que no n'hi havia un coneixement, no? del que n'hi havia al darrere de l'empresa, però sí que no s'ha fet aquest esforç, no? Per conèixer realment el producte, doncs això pot tenir una repercussió també de cara als usuaris que pensen, doncs mira, nosaltres estem posant la nostra confiança en tu i seguint les teves recomanacions, hauries, no? de fer aquest esforç d'informar-te bé i conèixer bé el que pot haver darrere del producte que estàs promocionant.
Clar, llavors, a partir d'aquí, com es pot detectar si un influencer està fent publicitat encoberta o no?
Clar, aquesta és la part més complicada. Com comento, la normativa demana justament això, no? Que es faci de manera explícita aquesta manifestació de si n'hi ha al darrere una relació contractual i n'hi ha un pagament per publicar contingut relacionat amb un producte o marca, però la realitat ens porta a veure que n'hi ha casos que s'informa però de manera una mica esbiaixada o de manera una mica oculta, es fan servir fins i tot advertències que potser és més complicat d'entendre perquè fan servir expressions angleses, que potser la gent, l'usuari, no conec, i per tant, doncs, n'hi ha pràctiques que potser no estan realment donant resposta al que la normativa demana com a tal.
Perquè jo, a mi m'ha passat de seguir algun influencer i que algun cop hagin publicat tipus apostes esportives o per invertir, que aquí m'imagino que són ells els primers que no juguen, no?, aquest tipus de coses.
Clar, o sigui, el tema de... Has parlat, no?, això de les apostes, és el que comentava, no?, que el tipus de producte, per dir-lo d'alguna manera, ha evolucionat, i en aquest sentit la manera també de captar potencials clients o potencials usuaris que entren i facin aquesta o inversió en el pagament del producte o del servei, o bé vulguin realment entrar també pensant, no? Perquè, clar, els influencers també estan presentant un estil de vida aspiracional. Normalment tenen, doncs, possibilitats de viatjar, de tenir productes molt variats i diferents, de qualitat, no? Ens presenten fins i tot en cotxes. Un estil de vida que pot ser agrada i això enganxa d'alguna manera, connecta amb l'usuari que té aquest referent, no?, de aspiracional, com comento, i per això aquesta tàctica també de fer servir els influencers o que els influencers aprofiten el seu posicionament de referent i d'aquesta manera atraure a gent en aquesta xarxa o en aquest sistema de vendes.
Perquè les lleis actuals són suficients per regular aquest tipus de publicitat que fan els influencers?
Una cosa és la llei, la normativa, i una altra les mesures o els mecanismes per realment confirmar, controlar i vigilar el que està passant. Parlem de que el context, l'ecosistema comunicatiu és complicat, no té barreres, no té fronteres, no? I a més la quantitat de contingut que es genera és molt elevat, això complica fer aquest seguiment. Pot ser, si algú identifica d'alguna manera, té sospites, pot fer un primer, no?, avís de això que pot passar, no? Però és complicat, i fins i tot per això, per la diferència entre què és una recomanació personal i què pot ser una promoció encoberta, no?, d'un producte. Aquesta línia, sense saber realment tenir constància de pagaments o algun mecanisme de compensació de la promoció, és molt complicat, no?
Clar. I llavors també quin impacte tenen aquestes empreses en la societat i en l'economia, i sobretot, no, m'imagino, en les persones més vulnerables pel fet de que poden caure, no, en aquesta estafa o en aquesta promoció falsa.
Clar, és justament això que comentaven, no? La qüestió aspiracional, que agafin de referent sobretot a determinades persones, perfils, i pensar que si aquesta persona s'ha posicionat d'aquesta manera, té aquest estil de vida, potser si jo faig el mateix també arribaré a aquest punt, no? I clar, això fa vulnerable justament a la gent que pot ser no sospita, no posa mecanismes crítics, no?, davant d'això que s'està presentant, del contingut que l'arriba, i fins i tot doncs aplicar de vegades la lògica, el sentit comú, i pensar que realment guanyes diners ràpidament i de manera senzilla, doncs pot ser té alguna cosa oculta al darrere, no? Perquè normalment cal esforços i cal dedicació per obtenir resultats.
Clar. Llavors, ara, abans d'acabar, què pot fer un usuari per evitar caure en aquestes trampes o promeses, i també des de, doncs, el teu estudi i el que has parlat durant tota l'entrevista, no? Quins consells donaries als joves que estan pensant ara entrar, doncs, en això, no?, en aquest tipus d'empreses multinivell?
Doncs, sobretot això, no fiar-se directament d'aquest contingut que pot ser l'arriba d'un referent, d'un influencer que està seguint fins i tot des de fa temps, no? Que miri de fer una cerca d'informació, que sempre que trobi això, els xollos, no? que això li genera una certa sospita, simplement per posar aquests mecanismes de reflexió, de crítica, de cerca d'informació i de contrastar, sobretot, que pot ser també és fàcil trobar altres experiències a les xarxes de gent que ha entrat en aquest sistema, en aquests mecanismes, i que compta la seva experiència real del que ha passat, de que potser ha fet una inversió i que realment mai ha tingut retorn d'aquests diners, no ha aconseguit aquestes vendes, té productes que no ha pogut això, generar aquesta compensació d'aquesta inversió inicial per adquirir-los que ha fet, i que tingui aquesta visió, no?, més ampla del que realment pot estar passant al darrere d'aquell producte, d'aquell sistema d'inversions o model, sobretot per aconseguir diners de manera molt ràpida.
Doncs Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigadora del grup GAME, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i per parlar-nos, doncs, sobre tot això, no?, aquesta promoció que fan els influencers, i per donar-nos aquests consells, doncs, d'anar amb compte i no fiar-nos de tot el que veiem a les xarxes socials. Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda.
Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
El Servei Català de Trànsit ha començat la instal·lació d'un sistema de velocitat variable a la C-58 entre Sant Quirze i Barcelona, i ho fa per prevenir accidents. En la mateixa línia, en les pròximes setmanes, també té previst posar en marxa un altre dispositiu de predicció de risc entre el Vendrell i Granollers. Tot plegat després que la sinistralitat a la xarxa viària catalana hagi caigut un 21% respecte al 2023, amb un total de 180 víctimes mortals. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, sí, són unes dades que a priori semblen positives, però que a continuació analitzarem amb Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Enguany han mort 180 persones a la xarxa viària catalana, un 21% menys que el 2023 i un 26% menys que el 2019. A què es deu aquest descens sostingut?
Nosaltres sempre parlem de que és una bona mala notícia. És a dir, no podem estar satisfets ni podem estar contents de les xifres de reducció, perquè no és així, ho sentim com a autoritat de trànsit, però també ho sentim cadascú de nosaltres, dels que integrem el Servei Català de Trànsit. Mentre hi hagi una víctima mortal, nosaltres no podem mostrar cap satisfacció, perquè no la sentim, aquesta satisfacció. Per tant, la reducció el que indica és que anem en el sentit correcte, en una direcció correcta, i per tant les mesures que apliquem, intensificar-les i buscar-les de noves. En via interurbana, la xifra que vostè dona de 180 víctimes globals és tant urbà com interurbà, sumar, però en via interurbana hem aconseguit, respecte al 19, una reducció del 22%, i respecte a l'any passat, respecte al 23, per tant 24, respecte al 23, una reducció de l'11%. A què és degut? Probablement ja tenim molt contrastat que és degut a l'alliberament de peatges ha comportat un efecte benèfic, que és que els conductors i conductores circulen per unes vies d'alta capacitat que tenen índexs de perillositat més baixos. Per tant, això ens ajuda. L'altre és també la conducció responsable del conjunt de la ciutadania, que també s'ha acostumat i ha après a conduir amb aquestes densitats més elevades. I la tercera és tota l'acció que fem des del Servei Català de Trànsit i des dels companys de Mossos de Trànsit, que ens ajuden a reduir aquesta sinistralitat.
Mm-hmm. Com comentava, ha baixat la xifra de sinistralitat de víctimes mortals, però també la d'accidents?
El que veiem és nosaltres... des de l'alliberament de viatges del 2022, el que veiem és que hem anat reduint la mortalitat a les carreteres catalanes i, per tant, tant a les vies d'alta capacitat, és molt evident a l'A7, a l'AP7, quan es van alliberar els peatges hi havia 24 víctimes mortals l'any 22, quan s'alliberen els peatges, i en aquests moments, a l'any 24, estem amb 6 víctimes mortals. És molt notable aquesta reducció. Però també hem aconseguit reduir xifres al conjunt de la xarxa viària. Perdoni, però ara no me'n recordo la pregunta que m'ha fet.
No, si havien disminuït també els accidents, encara que no fossin mortals.
D'acord. Els accidents globals, això no. Hem vist que havíem reduït en les vies d'alta capacitat aquesta sinistralitat, hem vist que havíem reduït a la xarxa viària global aquesta sinistralitat mortal, la sinistralitat mortal, però estem en un escenari d'alta mobilitat, molta mobilitat. Reduïm, però creixen el nombre de viatges, creixen les mobilitats en les diferents vies. Això, en alguna banda, ha de sortir. I, per tant, ens han crescut els accidents amb ferits greus. Accidents globals amb ferits greus sí que han augmentat. Respecte a l'any 2019, un lleuger 1%, respecte al 2023, la suma de morts i ferits greus han augmentat un 8,5%. Els ferits greus només han augmentat un 11%. Per tant, la mobilitat, que no és la causa de la sinistralitat, però que es correlaciona, també expressa aquest impacte negatiu de la sinistralitat i especialment en víctimes ferides greus. Però, en canvi, en víctimes mortals hem aconseguit una reducció.
Tot i això, com comentava a l'inici, no, l'objectiu, la dada òptima, serien les zero víctimes. Més enllà d'impulsar campanyes de conscienciació, així com també instal·lar més radars a les vies ràpides, pròximament també tenen previst des de Trànsit habilitar un sistema de predicció de risc d'accidents a la P7 entre el Vendrell i Granollers per reduir aquestes dues xifres, tant la d'accidents com la de sinistres. En què consistirà exactament aquest dispositiu?
Com molt bé diu, és una suma d'accions sempre, no? És una suma d'accions. Hi ha l'acció de comunicar i informar a la ciutadania, hi ha l'acció de formar i educar, per tant, educació i formació diària, hi ha tota una sèrie de propostes, la comunicativa i informativa, des de treballar amb els centres del reconeixement a fer campanyes, com ja les que tenim habituat a la ciutadania, campanyes que llancem des de Renzi, la que seria millora de les infraestructures o col·locar infraestructures nosaltres, infraestructures tecnològiques que ens ajudin a gestionar el trànsit però també a reduir la sinistralitat, i la quarta és el control de millora també de les infraestructures viàries, no? Això per part dels titulars, però l'última és el control amb els carros radar nous que hem incorporat, amb els companys de Mossos d'Esquadra, tots els controls que ja fem, els sistemes de radars que tenim instal·lats, etcètera, no? Però sempre hi hem de sumar i volem sumar noves estratègies. Dintre d'aquesta tècnica informativa i aquesta tècnica més tecnològica, nosaltres el que hem començat a treballar és amb l'entitat Carnet, que pertany a, o està molt vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l'entitat aquesta Carnet, i amb el doctor Lluís Jòfeta, amb el nostre també company coordinador de mobilitat, l'Òscar Llatze, hem treballat amb un doctorant industrial. Aquestes dues persones que he citat són els seus tutors, el tutor del Servei de Trànsit i el seu tutor de la universitat, amb en Gerard, que és un doctorant industrial, que el que està fent és elaborar un motor d'intel·ligència artificial a través dels motors i dels models ja existents, predictiu de sinistralitat per a aquest tram d'autopista. Aquesta predicció, després nosaltres l'hem d'informar a la carretera, perquè els conductors o conductores coneguin que estan entrant en zones diverses de risc d'accident. Podem trobar-hi moltes altres utilitats, però una és aquesta. En aquests moments, aquest motor ja aprèn a predir les intensitats. Tenim molta, molta, molta informació dels últims 20 anys d'intensitats i de com han anat canviant en funció de com ha canviat també el trànsit. Tenim també capacitat de predir velocitats. A quina velocitat? Quan parlem de velocitat no som dels cotxes, sinó del flux, del flux diari i la intensitat del flux diari. I ara estem en l'última etapa de predir, en funció d'aquestes intensitats, d'aquestes velocitats, de la geometria, de la configuració de la via, etcètera, 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 i d'altres elements que hi incorporarem, predir el risc d'accident i comunicar-lo a través dels elements de missatge variable que ja existeixen en aquesta via, o reforçant-ho amb sistemes d'informació que puguin arribar als vehicles i que, per tant, o puguin arribar als conductors i que, per tant, avisin d'una conducció més prudent en aquella zona.
Com s'avisarà això? A través d'uns panells o una mica... com es farà, no, aquesta comunicació?
Les autopistes ja disposen d'uns sistemes d'avís, que són aquests panells de missatge variable. Aquí, en aquests panells de missatge variable, nosaltres sempre hi podem incorporar missatges. Són missatges que nosaltres podem gestionar aquests panells en coordinació amb el titular de la via, no? Si parlem de la P7, és el Ministeri amb el qual nosaltres mantenim una relació molt fluida i molt cooperativa. Per tant, nosaltres demanarem que es col·loqui un missatge en aquests panells i avisarem. L'altre és ho podem reforçar amb carro o panell que nosaltres tenim. Això és que els controlem des del nostre, els missatges d'aquests carros els controlem des del nostre centre de control. Aquesta seria una segona. I la tercera és, a través, i això és una de les coses que en el futur, no ara, però en el futur, hem intentat treballar però no acaba de donar fruits, i en el futur hem de poder treballar més bé, és amb els navegadors diversos que existeixen que puguin també donar aquest avís.
De fet, un dels trams on es concentren més sinistres, com comentava ara també, és la C58 entre Barcelona i Cerdanyola. En aquest cas, ha baixat la sinistralitat o continua sent una de les vies amb major risc?
En el temps de víctimes mortals, no és de les major, de les que té més risc d'accident mortal. O no estaria dintre del que té més risc d'accident mortal. El que sí té, la C58, el que sí té és una altíssima intensitat de vehicles. Suporta el pas de molts i molts milions de vehicles al mes, i m'atreviria a dir al mes, i sobretot a l'any, no? Per tant, sí que acumula sinistres diversos, de diversa intensitat. Alguns d'ells mortals, com el del dia... El dia 1 de gener d'aquest any, no? Cap d'any, que hi va haver un accident mortal, per exemple. Però la C58, si estem parlant del tram últim, del tram últim, que vol dir des del que seria Terrassa fins a Barcelona, quan és una via d'alta capacitat. Aquí, des del que seria Sant Quirze fins a Barcelona, nosaltres ja ara, o sigui, a partir de mitjans d'aquest mes de gener, començarem les obres, començarem la instal·lació, obres, nosaltres les obres que fem és instal·lar elements, la instal·lació d'un sistema de velocitat variable d'entrada a la ciutat de Barcelona, des de Sant Quirze del Vallès fins a Barcelona. Aquesta velocitat variable el que pretén és evitar les parades i engegades, les parades engegades, donar més fluïdesa al flux de trànsit, però també, evidentment, evitar aquesta sinistralitat. Aquest sistema de velocitat variable, com tots els sistemes de velocitat variable, van també acompanyats de radars. Per tant, a part de que la velocitat serveix per reduir sinistralitat, el control d'aquesta velocitat també ens servirà, el control estricte d'aquesta reducció de velocitat també ens servirà per reduir la sinistralitat.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta radiografia tan completa i doncs això que ojalà, no?, tant de bo, doncs puguin tenir el seu efecte totes aquestes mesures que estan previstes implementar-se aquest 2025 per anar reduint tant la xifra d'accidents com la de morts.
Molt bé, gràcies a vostè.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui, el tema del dia, us portem uns consells que molts pares haurien volgut escoltar anys enrere i que els que encara hi siguin a temps segur que agrairan. A quina edat cal comprar el primer mòbil? Es pot lluitar contra la pressió de grup? En parlem amb l'educador digital Gerard Vilanova. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El Calissó inicia un cicle de xerrades titulades I a mi què m'expliques? S'han programat per l'últim dimecres de cada mes. El tret de sortida anirà a càrrec de Gerard Vilanova, que parlarà de les xarxes socials sota el títol Fem un reset. Gerard, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fem un reset. De què anirà aquesta xerrada?
Sí, és una activitat que planteja això, tornar a començar, a fer un reset, no és més que reiniciar el sistema, és a dir, esborrar tot el que hem fet fins ara, o almenys esborrar tot allò que hem fet malament en relació a les noves tecnologies, xarxes socials, etc., i tornar a iniciar un camí en base a uns criteris més saludables.
Què és el que hem fet malament? Perquè ja ens ho has avançat, eh? Quan hi ha un reset vol dir que alguna cosa no anava bé o pot anar millor i decidim tornar a començar.
Jo crec que l'adult ha fet diverses coses malament, però la que ha fet pitjor és posar unes eines que no estan pensades pel món infantil en mans d'infants. Aquest és un error principal i que ja està tenint conseqüències. Amb conseqüències ha tingut sempre, però ara per primer cop potser ja tenim un històric i ja tenim estudis que indiquen que realment aquestes eines han inestabilitzat el procés de creixement infantil. Mm.
Aquesta xerrada, evidentment, doncs, anirà dirigida a pares.
Sí, totalment. És una xerrada, també hi ha el format, diguéssim, infantil, però no, està adreçada a pares, a mares que vulguin intervenir de manera positiva en l'ús de les pantalles a casa. Tant si ja han adquirit el telèfon mòbil per als seus infants com si no l'han adquirit encara. De fet, està molt més indicat per als segons, eh? Pels que simplement els seus fills encara no tenen mòbil, és a dir, no tenen un ús autònom fora de casa d'aquesta eina, però que, com tothom, tenen pantalles a casa i en volen fer una gestió adequada.
Quines són aquestes intervencions que es poden fer a nivell familiar? Alguns casos en concret?
Sí, n'hi ha moltes. De fet, les organitzo en un decàleg. N'hi ha més que 10, però m'agrada resumir les línies principals de la nostra intervenció en 10 punts, 10 instruccions, 10 consells, que formen una fórmula que, si s'aplica a casa, doncs podem tenir una aproximació més positiva a tot aquest món. Bàsicament es tracta de crear límits. Ara, així, superficialment, podríem dir que limitar els espais d'ús, limitar els moments d'ús i limitar els continguts és principal per, repeteixo, fer una aproximació positiva, un ús positiu d'aquestes eines i, sobretot, que no es converteixin en interferències en les relacions familiars.
Mm-hmm. Perquè això segur que està passant, no? Que les relacions són menys riques i és per culpa de la dependència de les pantalles, però no només dels nens, també dels pares, moltes vegades. Aquest tema l'abordeu?
I tant, i tant. De fet, totes aquest decàleg, totes aquestes instruccions que dono estan adreçats al món adult. I confiem que després, amb la imitació, amb el procés diari que fan els nostres fills de seguir els nostres comportaments, això acabarà quallant. Val? Bàsicament, això es podria resumir amb el predicar amb l'exemple. I qui ha de predicar amb l'exemple és l'adult.
Algunes són molt òbvies, però quines coses no hem de fer a casa davant d'infants?
Vivim en un món en què les feines dels adults acostumen a ser absorbents. Fins i tot les necessitats de comunicació o d'informació de l'adult fora de la feina poden envair aquest espai familiar i limitar o reduir i empitjorar la qualitat de la relació amb els fills. Per tant, per mi el pal de paller és que a casa els pares deixin de fer un ús constant d'aquestes eines. És a dir, que a casa hem de privilegiar les relacions familiars perquè portem molt temps fora de casa, tant els infants com els adults probablement no ens hem vist durant el dia, no hem dinat junts, potser el sopar o poc abans del sopar és el primer moment que podem compartir amb els nostres convivents, i aquest és un espai sagrat. És un espai que s'ha de destinar a les relacions familiars, i això vol dir o abandonar l'ús de la tecnologia en aquell moment, o aparcar-la, perimetrar-la i destinar-la en uns moments en concret en què no s'interfereixi, repeteixo, en les relacions amb els nostres fills. Ells han d'anar absorbint aquest modus operandi i confiem que quan siguin adults i quan siguin pares com som nosaltres ara, siguin capaços de reproduir aquest esquema. Hi ha moments en què la relació interpersonal no pot ser aparcada en benefici de la relació a distància. Ens hem de dedicar als que tenim al davant.
És una obvietat, però no és fàcil de complir. I no només val com a model de criança, sinó per qualsevol casa on convisquin dues persones.
És veritat, jo això ho enfoco a pares i mares en tant que tenen fills i, per tant, tenen un deure d'educar. Però és que això és útil per l'adult, sense fills. Simplement saber distingir i no deixar-se envair. És que fins i tot està... això té una traducció legal. Hi ha el dret a la desconnexió. Potser hi ha persones que hi volen renunciar, a aquest dret. Però és un dret que existeix i que ja s'està formulant legalment. A casa tenim dret a no dedicar-nos ni a la feina ni a res que entorpeixi la nostra relació. Això sí, acabarà sent la nostra decisió. Potser hi ha persones que prefereixen tenir relacions a distància que no pas amb les presencials que tinguin a l'abast en aquell moment. No sé, cadascú farà la seva. En qualsevol cas, qui busqui aquesta ajuda, qui busqui aquestes orientacions i qui busqui raons per enfortir la consciència, doncs en aquest tipus d'activitat en trobarà.
Segur que molts assistents a la xerrada, i més si són pares que encara no han fet el pas de comprar el primer mòbil, et pregunten, vaja, la pregunta inicial, a quina edat el compro?
Mira, vivim un moment en què ja hi ha bastanta consciència que això ha perjudicat generacions i generacions d'infants. Tenim també associacions, entitats que s'han organitzat i han fet prou pressió al Departament d'Educació a Catalunya, per exemple, com perquè a primària es prohibeixin els mòbils i a secundària quedi més en mans dels claustres i les direccions dels instituts. Aquestes plataformes apunten als 16 anys. A mi em sembla una edat correcta. Ara bé, igual que hi haurà persones amb 16 anys que no estaran preparades, potser n'hi haurà que amb 14 sí que estaran preparades. Per tant, jo sempre el que dic, intentant esquivar la resposta a aquesta pregunta, és que no és el quan, sinó és el com. És a dir, no ens preocupem tant de a quina edat s'aixeca la veda perquè algú pugui tenir tecnologies de forma autònoma, perquè potser no estarà preparat o potser estarà preparat abans. Preocupem-nos, per tant, de preparar tot aquest camí que ens ha de portar a l'ús conscient, responsable, autònom de la tecnologia. I en això no hi ha edat, perquè repeteixo que no hem de focalitzar l'infant, sinó que hem de focalitzar l'adult. Si l'adult s'ha encarregat des del naixement de la criatura crear un bon clima, una bona relació amb l'ús de les tecnologies en l'espai familiar, llavors l'edat serà menys preocupant. Quan arribi la necessitat, tindrem no garanties, però sí que tindrem més elements per pensar que els nostres fills utilitzaran bé la tecnologia. Repeteixo, si durant tot el període anterior, a casa, aquest és un tema que ha preocupat i que s'ha treballat.
El pare de la criatura, els pares de la criatura, segur que en molts casos s'han d'enfrontar a la lluita de l'adolescent que mira al seu voltant i diu tothom en té. I li agafa aquella angoixa que sembla que hi hagi el precipici de la fi del món a davant dels peus, i que és tan típic de l'adolescència que després, amb el pas del temps, afortunadament, t'adones que en perspectiva que no n'hi havia per tant, però quan ets adolescent aquestes coses passen. Com poden els progenitors lluitar contra aquesta sensació d'angoixa de l'adolescent?
A veure, hi ha una part que prové del grup, hi ha una pressió, evidentment, la tecnologia té una cara amable, té una cara agradable, tothom l'utilitza i els infants volen incorporar-se a aquest món. I el primer mòbil és quan ho fan de forma autònoma. Per tant, estem encara amb dades molt altes, molt altes. Més d'un 40% d'infants tenen mòbil a l'etapa de primària, i després tot això ja puja a una velocitat vertiginosa, de manera que a primer de secundària ja ens trobem superant el 70%. Val? Per tant, escapar-se d'aquest context és molt difícil. Realment és molt difícil. Però repeteixo que serà l'exemple que es doni des de casa el que ha d'ajudar a reduir aquesta angoixa, o almenys a canalitzar-la. No fa falta sempre un telèfon mòbil. Els infants tenen probablement a casa accés a altres tipus de pantalla, l'ordinador, la tablet. La diferència és potser que no se l'emporten a la butxaca i que no tenen aquesta facilitat d'accés que dona el mòbil. Clar, amb el mòbil es desperta la immediatesa, la necessitat de respondre o d'estar al cas d'una manera molt més immediata. Les altres pantalles no tenen tant aquesta pressió. Per tant, el consell d'ajornar l'arribada del mòbil fins més endavant, mentre es va treballant l'itinerari digital dels nostres fills a través d'altres pantalles i en combinació amb l'escola, esclar, com són les de l'ordinador, per exemple, poden ajudar a disminuir o a retardar almenys aquesta angoixa i que arribi en un moment que el jove estigui ja una miqueta més fet que no pas l'etapa infantil. Sempre, repeteixo, per sobre dels 16 anys. Veig difícil aconseguir-ho abans.
Mm. Una bona manera és aconseguir aliats, no? Que els pares parlin entre ells i potser aquells grups d'amics en què estan més units i han d'anar vagin tots a la una, serà més fàcil, o no? No sé si sempre és possible, però és una bona fórmula, potser.
Sí, i ha d'anar acompanyada de l'anticipació. Ara, per exemple, que estem vivint aquesta època més crítica en què hi ha aquestes plataformes i associacions de mares i pares que s'oposen a l'arribada dels telèfons mòbils a casa i a l'escola, doncs potser és un moment per parlar-ne amb els pares i mares dels amics dels nostres fills i filles. És a dir, ostres, en el moment que arribi el mòbil a la colla, diguéssim, al moment que arriba el primer mòbil, després arribarà el segon, i després el tercer, i després el quart. Per tant, la nostra decisió d'ajornar l'arribada del mòbil serà molt més difícil en aquest context que no pas si ens avancem, ens anticipem, parlem amb els pares, que segurament no són estranys, són persones que hem conegut a P3, vull dir, si estem parlant de quart, cinquè, sisè, primer, d'ESO, doncs és gent que segurament ja coneixem. Doncs per què no parlar-ne? Per què no convertir-los en aliats? Per què no explicar-los que aquest és un tema que ens preocupa i que com més ajornem l'arribada del telèfon mòbil d'un, més l'ajornarem de tots els altres? Es tracta exactament d'això, de buscar aliances. Igual que si aquest mòbil o aquests mòbils ja existeixen en l'esfera dels nostres fills i ens resulta difícil mantenir-los sense mòbil, doncs llavors el que hem de fer quan parlem amb aquests pares és explicar-los el mateix que a nosaltres ens preocupa aquest tema i que hem creat una normativa d'ús i que l'apliquem de la següent manera. Això és una manera no només d'informar, sinó d'aliar, és a dir, explicar d'alguna manera que si nosaltres funcionem així, t'agrairíem que tu també ho fessis així. I això, evidentment, en tema d'horaris, alleuja molt. Si, per exemple, nosaltres fem arribar a les famílies, als amics, amigues dels nostres fills, que a partir de les 7 no hi ha cap missatge d'entrada ni de sortida, doncs amb ells també els hi serà més fàcil. Nosaltres deixarem de rebre les molèsties de missatges entrants i, evidentment, l'expectativa quedarà reduïda a zero a partir de les 7 de la tarda. Són petits pactes que es poden fer en un entorn de confiança i que ens ajudaran a reduir els inputs negatius d'aquestes eines.
Fem un reset de tot això i més. Anirà la xerrada de l'expert en educació digital Gerard Vilanova, d'avui al Calissó de Castellà. I recordem que al febrer continuarà el cicle Montse Catell sota el paraigua Llegir amb ulleres liles, farà una relectura dels clàssics en perspectiva de gènere. Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Connectats.
Gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies i molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda. Sovint pot ser difícil saber quins són els criteris a seguir a l'hora de comprar peix. El Toni Sales, gerent del restaurant La Martina de Badalona, ens compartirà alguns dels seus millors consells per escollir els productes del mar amb la millor qualitat. Saludem en Toni Sales i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda als dos.
Bona tarda, Carme. Doncs estic aquí per trucada amb el Toni Sales, gerent del restaurant La Martina de Badalona. Bona tarda, Toni.
Hola, bona tarda. Què tal?
Anem a parlar, no?, sobre aquests tips a l'hora de comprar peix, però abans de tot, ens podries explicar una mica sobre el procés de la pesca i com influencien la qualitat del peix quan arriben a les botigues?
Vale, doncs mira, el que es fa normalment és, depèn de la zona, es fan sortides amb els vaixells, tant si es fan uns que es fan de matinada, molt de matinada, i altres de nit. Vale? Llavors, a partir d'aquí, pues, estan tota la nit pescant, depèn de la zona, pues, si és un tema de lluços o corballs o articles així de peix blanc, i el que fan és tenen unes càmeres frigorífiques amb el vaixell que es fiquen allà i altres que no tenen, doncs és amb gel directament, li posen gel i aguanten, no? Sí. Amb això, tot això, quan arriben a terra, doncs allà el que passen és passen a subhasta i a partir d'aquí doncs ja el que fan és això, doncs, el típic que has vist a les, la safata que es posa amb el peix a sobre i n'hi ha un timbre que vas picant per fer la compra. Un cop cadascú que agafa la compra, pues, guarda amb les càmeres i ho fiquen a la furgoneta per enviar-lo directament a cada peixateria o a cada supermercat o a cada botiga.
Llavors, a l'hora de comprar peix fresc, quins són els factors més importants que hem de tenir en compte per assegurar-nos que estem adquirint, doncs, un producte de qualitat?
Lo més important, per exemple, una de les coses més típiques és l'ull. Quan tu pesques un peix, normalment el rigus mortem, el seu ull està per sobre de la cara. A partir de que passa un dia, dos, tres, el seu ull es va ficant més cap endintre. Perquè molta gent es mira la ganya, i la ganya sí que és veritat, si la veus molt vermella ja saps que està molt viva, però també hi ha molta gent que té la tendència a pintar-la de la pròpia sang d'un altre peix, m'entens? Uh-huh. I això, pues, clar, no s'ha de fer. Però sap què es fa, no? Però sí que és realment el que jo miraria més és l'ull i la brillantesa de l'escata. L'escata mateixa té una brillantesa que es veu molt.
Quan parles d'aquesta brillantesa, què vol dir? A mesura que van passant els dies, doncs cada cop és menys brillant, no? L'escata,
sí, i queda més seca. Queda més seca, et costa molt més de treure perquè està més adherida a la pell, i en canvi quan estàs escatant comencen a sortir les escates molt disparades, quan està més fresc, saps? Perquè està dura, però està pel moment de sortir. Llavors és això. Però sobretot de tot del peix és l'ull, és el més important.
I, Toni, quins són els errors més comuns que solem cometre quan anem a comprar peix i a partir d'aquí, doncs, com podem evitar-los per assegurar-nos, doncs, que estem fent una bona elecció?
Doncs mira, aquí sobretot el que hauria de fer molta gent és posar realment l'etiqueta d'on ve la captura, que això és molt important per saber la gent d'on està agafant, saber quin peix és de temporada, que és el que faria jo i el que als meus clients sempre li dic, que quan vagin a comprar peix per l'empresa que tenim nosaltres de Nova Mar, és, escolta'm, què vols? La temporada ara és el Bonito, el Just i la Corball, doncs pues compra això, que val la pena, es barata i entra molt més quantitat. Per mantenir els errors, pues sobretot el client quan l'agafa, fixa-t'hi amb la peixatera o amb el peixater que l'agafa, que l'ha d'agafar sempre de la part del cap tirant cap al coll, no de la carn. Perquè n'hi ha molta gent que agafa un just i l'agafa per la part de la cara i després entra, si l'ha passat per quatre mans, aquesta cara després la queda més tova i es desfà la sortent.
Llavors, en la línia que comentaves també, com varia la qualitat del peix segons la temporada? Perquè hi ha espècies que convé comprar-les en certes èpoques de l'any.
Sí, clar. Sí. Realment s'ha de comprar el que és la temporada, perquè precisament pel preu, perquè no té sentit que tu compris un besuc si no és la seva temporada i estaràs pagant igual el doble o el triple del preu del cavall. O una cavalla, que realment la cavalla tens, la cavalla n'hi entra moltíssima quantitat a Barcelona, però també entra molta per la part d'Anglaterra. I això, pues, si arriba de seguida, està molt fresca i es manté molt bé. En aquell moment, quan el congeles, jo sempre aconsello a la gent que el peix del congelador nostre de casa no és com una càmera d'una empresa o d'un supermercat, m'entens? Aquí has de tenir màxim dues setmanes el peix congelat, perquè si no després comença a perdre les seves propietats.
Ens podries fer 5 cèntims una mica dels peixos més comuns segons la temporada?
Dels més comuns? Doncs pues mira, per exemple, o sigui, durant tot l'any tens perquè, clar, aquí parlem o de peixos salvatges o de peixos d'aqüicultura, que ja saps que també està molt controlat tot, i a partir d'aquí ja saps que el jubarro, orades, el llenguado, el salmó, clar, aquests peixos pots tenir tota la temporada, perquè es preocupen de que vagin fent el seu tractament, de que no es facin malbé, de que el seu menjar sigui bo, i vagin creixent de temporada en temporada. Ara, si és salvatge, sí que et diré, doncs, per exemple, l'orada, la seva temporada, és a partir del octubre tirant a novembre, quan arriba el fred de veritat. Llavors el peix, la durada comença a pujar i sobretot aquí Vilanova, Sant Carles, es troben moltíssimes i ahir val la pena comprar-ho.
Podries també compartir amb nosaltres alguna espècie de peix que estigui ara mateix en la seva millor temporada i també, doncs, que recomanaries no afegir a la nostra dieta?
Doncs ara mateix el just està molt bé, està entrant moltíssim i el preu està força bé, val la pena. N'hi ha tres tipus de just, el de volanta, el de rastre, el de pinxo i el de palangre. Llavors, qualsevol dels tres ara estan entrant superbé de preu. Val la pena.
Quines diries que són les millors zones de pesca de Catalunya o de la costa mediterrània per aconseguir peix fresc i de proximitat?
Pràcticament tens... Bueno, el que és la costa mediterrània és perfecta. El Cantàbric també molt bé, però tens, ja saps que el temps allà varia molt, llavors costa molt més agafar-ho i hem de fer pesques més allargada de temps i guardar-ho més en càmera. Però sí que realment de les costes, jo nosaltres ens truquem doncs, de Cadis cada dia, de la pesca de conill, de les zones de baix, i són peixos que entren a les 3 o les 3 i mitja de la tarda i estan en perfecte estat. Vull dir que realment s'està, avui dia, s'està controlant molt i els paros biològics per deixar que el seu peix ha de créixer pel seu moment i llavors no es pesquen i ho controlen bastant, però sobretot per les llotges.
I també ara, Toni, hi ha alguna diferència entre la qualitat del peix que es pesca de manera artesanal i el que prové de grans doncs, pesqueries industrials?
Molta, home, diferència sí. El que, pues, el que és més petitó, ja saps tu, que agafarà pues, mitja tonada de peix, ho portarà a terra i saps que està ben cuidat i ben tractat. El que són ja buques més grans, agafen unes xarxes molt, molt enormes, que ahir, tal com van fent a la resta, estan agafant de tot. Tenen que fer un triament. Evidentment, i s'han de preocupar que realment a la gent que està en aquell vaixell pues, vegi que si un peix que és, sap que sàpiga ell mateix que no és la seva temporada per agafar-ho, per vendre-ho, pues, que torni a llançar al mar. Això és el que s'ha de controlar molt més. En si sé que ho controlen tot, i per això et dic que bueno, sempre hem de mirar que la gent estigui atenta amb això.
Ara també, alguns consumidors optant per al peix congelat, quines recomanacions tens sobre aquest tipus de peix en comparació al peix fresc? A més del que tu comentaves, no?, de les dues setmanes.
La recomanació, sobretot, mirar quan a on s'ha pescat, quina és la data de congelació, molt important, perquè s'ha de mirar bé, perquè molta gent ho compra i no ho mira el que posa ahí en la lletra petita, i ahí s'ha de mirar molt bé. Sobretot la data de congelació és molt important.
Llavors, a partir d'aquí, el que tu comentaves, no?, dues setmanes màxim al congelador de casa nostra.
Sí, quan és fresc i ho congelem a casa, dues setmanes, no molt més. I perquè, sobretot, a més, si vols deixar un dia a la nevera, com molta gent m'ha preguntat, oi, si ho vull menjar per demà i tal, jo sempre dic el mateix. L'has de tapar molt bé perquè amb fil, perquè el peix el que no hi pot tocar és l'aire. L'aire és el que deteriora el seu cos.
Llavors, si el deixem a la nevera, doncs s'ha de tapar molt bé el peix.
Amb un film i posar gel o alguna cosa que li tingui ben de fred i ja està. I amb això s'aguanta perfectament.
I ara també parlant de...
Diferent amb el marisc ja saps tu, doncs, llavors agafes un trap, una mica de sal, ben mullat amb aigua molt freda, li poses a sobre i el mateix ja es va alimentant i es continua viu.
I el marisc també hem congelat? També són dues setmanes?
Sí, sobretot. Amb el marisc sobretot perquè a l'escamarla, a la gamba, la cluïssa, jo molta vegada recomano més bullir-la i després congelar-la un cop buida, perquè si la fiques viva al congelador, moltes es moriran i no s'obriran després.
I ara també parlant de tipus de peix. A l'hora de triar entre peix blau o peix blanc, quines diferències nutricionals i de sabor podem trobar i quina opció recomanaries segons les necessitats de cada persona?
Bueno, cada persona és un món a l'hora de menjar, però sí que realment et dic que llavors amb el peix blanc és molt bo, però controla perquè s'ha de congelar, perquè com que ja saps el tema dels anisakis, has de vigilar pues, que no en tingui, o si no ho veus perquè no ho saps, pues, congelar-ho mínim 48 hores i un cop el descongeles una temperatura de 180 graus, per almenys per cuinar-lo. ¿Vale? Perquè llavors ahí sí que ja saps que quedes més tranquil que l'anisaki les de l'estret. Uh-huh. I amb el tema de peix blau, pues, bueno, ja sabem que el peix blau porta molta salut del tema d'omegas, i aquí pues, el salmó jo recomano molt, la cavalla també, la tonyina un cop cada 15 dies, no molt més, perquè són peixos grans, ja sabem que els peixos grans també porten un altre problema afegit, saps? A l'hora de menjar.
Uh-huh. Quin consell donaries a aquelles persones que volen començar a incorporar més peix a la seva dieta, però que no saben doncs, per on començar, doncs, ajudar doncs, a escollir per facilitar la seva compra?
Doncs jo per començaria, perquè si a més, si no han menjat mai peix, llenguado, que és molt suau, o un gall, també, són peixos molt suaus, és un peix blanc que està força bé, i a partir d'aquí ja vas ficant altres coses, ja seria la sardina, que és una mica més forta al seu gust, ja... Però clar, el problema és que molta gent vol menjar peix però no vol menjar espines, m'entens? Llavors volen que sigui tot, que no tingui ni una. Però clar, a partir d'aquí que tirem sempre de dorades, llobarros, salmó i el just. i el rap, evidentment, però bueno, el rap com que es dispara amb el preu, sempre és, el rap és com un cop al mes, la gent ho compra com dient, bueno, mira, és un extra, no, per dir-ho així. Però sí que n'hi ha altres peixos que la gent no coneix, com la llenguadina, com el mero pinto, que és un mero d'un altre color, i la seva can és blanca i molt bona. Vull dir que són peixos molt econòmics i que estan força bé, realment. I són d'aquí, de la zona nostra.
Doncs també aquí ho deixem. Toni, abans d'acabar, quina és la teva opinió sobre la tendència a cada cop més consumir peix de piscifactoria? I també quins avantatges i inconvenients no hi ha amb el peix salvatge?
Bueno, la tendència al final, el que s'està arribant una mica és que al final es comprarà quasi tot envasat al buit i tallat, al filetallat. Pràcticament la gent no vol tocar res del peix, li sap que fa olors, la gent no vol les espines, vol tot ja que estigui ja ben preparat i només posar el filet a la planxa i fer-ho. Jo veig, per el que estic veient, i moltes botigues que estan traient a vegades cosetes, i ho canvia més pel congelador o per atmosfera zero, que t'aguanta pues, 6 dies envasat al buit i el peix t'aguanta bé fred.
Doncs, Toni Sales, moltes gràcies per donar-nos aquests tips a l'hora de comprar peix i a l'hora també de consumir-ho. Moltes gràcies per passar-te pel Connectats.
Gràcies.
I bona tarda.
Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Gràcies.